Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez avisa que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran.
Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament.
Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles.
Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada. Nova manifestació, la vintena, de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón.
S'ha fet per primer cop a Paiporta, que és on hi va haver més víctimes mortals. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP y el síndic de Vox, no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions.
Esports, aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial. El primer duel ha estat Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
El japonès Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i també del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 932017474 ens trucarà la Victòria des de Sabadell. Bona nit.
Bona nit, Marta i ignorants. Mira, volia fer una queixa perquè em sento tan impotenta.
Digues, a veure què ha passat.
Aviam, a l'agost passat, ara no tinc els papers davant, però no me'n recordo si va ser el 3 o el 7. Però em van diagnosticar el Partaulí de Sabadell.
Sí.
Em van diagnosticar despreniment de retina i una membrana que estirava el de la retina.
Sí.
Molt bé. El mateix metge em va dir, això és molt greu, s'ha de fer ràpid, tota la llista d'espera que tinc, vostè serà la primera. D'això fa 9 mesos. Si no calculo mal, de l'agost a la... A juny em sembla que són 9 mesos, no?
O més.
No sé, estic...
12 mesos farà... 12 mesos farà l'agost. O sigui, farà un any a l'agost.
Exacte.
I estem pràcticament a finals de juny. Bueno, o sigui, 11 mesos.
Vale, molt bé.
I l'urgència? I l'urgència, on t'ha anat a parar, l'urgència?
No ho sé. Bueno, porto entre 2 o 3 setmanes que m'han operat dues vegades de l'ull. I ara el dijous m'operen per tercera vegada a l'ull.
Però d'això del despreniment de retina o no?
Sí, sí, la membrana ja me l'han tret.
Ah, d'acord.
Però a part de la membrana aquesta, es veu que se'm fan uns forats, no sé què històries, i tinc la retina no està... s'ha tornat a moure.
Vaja.
Vale?
Déu-n'hi-do,
Victòria. Jo li vaig dir al metge, dic, no li tiro la culpa a vostè, perquè és el sistema que va malament.
Eh? Ja, sí.
Però que vostè me digués allò i que passin 9 o 10 mesos...
Clar. Si era la primera de la llista d'espera, no vull saber la que fa número 50.
Vale,
Clar.
Vale.
I, què li, i què li va dir el metge?
Que sí, anava dient que sí amb
que
el
sí.
cap.
Clar.
Jo sé que ells no tenen cap culpa,
no,
però
no
ho fan
clar.
per atendre'ns.
Sí, sí, sí.
És el sistema que s'ha fallit totalment.
Total.
I la gent ens quedem a casa, no protestem per res, aguantem tot el que ens tiren a sobre i estic pues això, molt enrabiada i tinc que petar amb algú.
Doncs aquí és el lloc adient per explicar-ho i deixar-ho anar. Victòria, espero que vagi bé la resta de coses que li han de fer i que ho superi tot, d'acord?
Ja ho veurem el dijous, d'acord?
A veure, vinga, una abraçada.
Moltes gràcies, Marta. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit.
La Roser, des de Ciutat Vella, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal,
Roser? Aviam.
Digues.
El llibre que jo ara m'estic escoltant...
Sí.
Bé, no sé si hi ha versió en català, però jo el que estic sentint és en castellà, que es titula El chico de las bobinas.
De las bobinas?
Sí, es refereix a les bobines de cine, de pel·lícules.
D'acord.
Bé, aleshores, passa a Barcelona.
Sí.
I la primera part, que és la que ja porto escoltada... l'any 1945. Bé, aleshores hi he trobat dues coses que a mi no em lliguen, potser sóc jo la que estic equivocada, però entre tots aviam si m'ho aclareixen.
A veure.
Una parla d'un anunci escrit, anunci que portaven els tramvies o els autobusos.
Sí.
Que anunciava Celebrino Mandri.
Sí.
Segons el llibre, les pastilles Celebrino Mandri. I a mi, jo no n'havia pres, però em sona que era en forma de granulat
sí,
o de pols.
Sí, i tant. Jo en tenia a casa meva, a casa amb els pares n'hi havia, a casa n'hi havia, mare meva.
Per això que al dir pastilles, o sigui, dir pastilles de comprimits, és igual. Però em va sonar estrany, vaig pensar, no, jo això ho recordo com un granulat.
Sí, que intentaves desfer-ho amb una miqueta d'aigua. Sí,
bé,
sí, sí.
Doncs ja és això el que jo a mi em semblava.
Ara, si després van acabar sent pastilles i va evolucionar, això ja no ho sé.
Bé.
Però això, ja t'ho dic jo que sí,
ja
mos
respost un
part. Sí, i tant, a casa meva, bé. I tant que n'hi havia.
L'altra cosa que no m'ha lligat és que parla en dos moments, un cop de pujar i l'altre de baixar la bragueta. Perdonin. En aquells moments, les braguetes anaven amb botons.
Perquè això és l'any 1945, no dius?
45.
Aquesta és bona,
Les camalleres s'hi van posar més tard.
Clar, clar.
Crec jo.
Algun modista, algun sastre que sàpiga.
Exacte.
Si l'any 45 hi havia cremalleres a la bragueta. Sí, sí.
Sí, sí, però jo recordo... els pantalons anaven amb botons.
Sí, sí, sí. És molt bona aquesta observació. Hi ha gent, Roser, que es dedica a buscar errors històrics en els llibres històrics. I t'has fet una mica això, eh? O sigui, els has trobat sense buscar-los.
Sí.
Està bé.
Perquè és que mentre ho vas sentint, potser més sentint-ho que veient-ho, no ho sé. Mentre ho vas sentint...
Vols dir que era d'aquesta època? Sí, sí, sí.
Això no em sona.
Doncs va veure si algú ens ho corrobora o ho rectifica.
Exacte.
Perfecte, Roser. Vinga, moltes gràcies. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu. En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
Bona nit, Marta, què tal?
Molt bé, i tu?
Mira, una abraçada per la Roser. Sóc el Pep Colé,
sí.
Ens coneixem.
I tant. Ah, us coneixeu vosaltres dos.
Sí, l'altre dia ens va recomanar aquesta adrenalina, que ara me l'estic escoltant.
Ah, molt bé, mira, va ser ella que ho va dir, sí.
Sí, sí, la vaig deixar, la vaig trobar i me la vaig deixar. I aquest cap de setmana he tingut bastant temps i bastant, he llegit tres novel·les.
Carai.
Una m'ha enganxat moltíssim, la tornaré a llegir. Les altres dues, bueno, mira, són discretes i m'han fet bastant bé. Una es diu La Polaroid.
Què m'estàs dient?
I l'altra es diu Tres dies,
va, home,
tres dies
va,
fora de casa.
Va, home, va. Pep, m'estàs fent broma. No.
T'ho prometo, però és nupi. La Polaroid i Tres dies fora de casa. El que m'ha agradat moltíssim és els noms, dos desitjos, o sigui, que són tot de noms de dones, com es diu vostre?
Tots els noms del desig.
Ah, això, tots els noms del desig. Aquesta m'ha agradat molt, com la tronaria llegir.
Carai.
Vale.
Molt bé, Pep, escolta'm. Això sí que és. Ja
una... L'autora és la Marta Romagosa.
Ah, no, ah, sí? Ah, no ho sabia. Ah, no sí, ho sabia.
No? Molt bé. Home, que són els teus nens, eh?
Té 10 anys, aquest llibre, eh? Just fa 10 anys, no. Sí, sí. Té 10 anys.
Em va agradar, m'ha agradat i m'ho tornaria a dir així.
Doncs vinga, mira
I
que bé.
I després, sobre... L'altre dia vaig fer una pregunta sobre els autors. Com us ho feu per fer tants noms i tants noms en tots els personatges i que no se repeteixin, perquè...
Home, el que costa no repetir.
Vegades, és que costa moltíssim, tants sí. noms que hi ha, i no repetir... Bueno, un dia vaig llegir una novel·la, que ni me'n recordo, i va sortir una tal senyora Potter, i no té res a veure amb el Harry, no? I, hòstia, està repetit, i per això pregunto com us ho feu amb tants... Els noms, bueno, mira, els noms... Tots els noms van al cel, no? Els cognoms i els altres cognoms. Bueno, no sé com us ho feu. Investigació, ara, sí,
no? No, vas pensant, mira, vas pensant i dius... A vegades agafes mitja paraula d'un, o mig cognom d'algú i mig cognom d'un altre i ho barreja i dius, mira, doncs em surt aquest senyor grata pujat, m'ho invento, saps? De grata cos i sí. No sé què, al final. I si no, al final has de buscar també noms que siguin creïbles. O sigui, la història...
Això que sigui increïble, clar, exacte. Que no
també
siguin,
és així, eh? Sí, sí.
Després una altra cosa, mira, ara la Roser, que segur que m'està escoltant, hi ha molts audiollibres que el tema i això és interessant, però la persona que ho llegeix és que jo i molts companys hem deixat de llegir només per com parla, com ho narra, i hi ha ara últimament aquests que últimament són de partir del 25-26 intenten fer la veu del personatge, una persona gran, una persona joveneta...
Ah, ho teatralitzen, vols dir? Ho teatralitzen.
Ah, això,
en lloc
sí.
de fer la narració, no? Ho teatralitzen.
Sí. Mira, n'hi ha uns quants, només et diré el títol d'un, no? L'assistenta te vigila.
Sí.
D'aquests n'hi ha de 4 o 5.
Sí.
I només, com ho llegeix la persona aquesta, és que no t'entren ganes de llegir-ho.
Clar, clar, clar.
Això, això, això influeix molt, també, eh?
I tant que influeix, sí, sí.
Forma, eh?
Sí, sí, tant que
influeix. Hi ha unes veus que són més agradables que les altres.
Que les altres, clar, sí, sí. Déu-n'hi-do.
Hi ha algunes que, com jo, molts companys, que ho diem, eh? Ostres, aquesta no m'agrada molt, però només la forma que de llegir-ho, ja
et fa enrere, sí, sí,
sí, sí.
Molt bé, Pep.
No, m'han agradat molt els teus, de moment, 4 llibres. Ah, bueno, i també he llegit els 28 metres.
Pep, si t'ho has llegit pràcticament tot, si no em dones temps a continuar escrivint, mare meva. No tinc temps.
L'altre dia que vas entrevistant aquesta persona que era un indigent,
sí.
que havia estat indigent,
sí,
no?
Sí, que havia viscut al carrer.
Pues, bueno, també em va fer això dels 28 metres.
Sí.
Al final acaba bé i sí. em va agradar.
Doncs me n'alegro, Pep.
És molt bé, la meva... És la primera vegada que felicito una autoautora, una escritora.
Doncs mira, escolta'm, jo contenta, Pep, d'acord?
Jo també.
Molt bé, doncs una abraçada. Bona nit. Adéu.
Gràcies, bona nit.
Adéu. En Frederic, des de les Corts a Barcelona, bona nit.
Hola, bona matinada, crec jo. Una cosa, primer de tot, Marta, com han anat les vacances?
Bé, els dos dies ajuntats amb el cap de setmana han anat bé. Han anat...
Això, dos dies més un abans i dos després.
Sí, està bé, perquè estava una mica puradeta i ara he pogut agafar forces per acabar. Sí, sí, sí.
Bé, doncs ja està. Pues mira, ara estic jo molt enfadat, molt enfadat.
Per què?
Molt enfadat. Perquè jo de molt petit, de petit, jo tirava petardos, tirava coets, tirava de tot el que podia, perquè en compràvem i no teníem diners, però en compràvem. Ara la gent es veu que s'ha acabat dels diners, perquè avui, en aquest moment, és verbena. En aquest moment és revetlla. En aquest moment. Perquè avui és la revetlla de Sant Pere i Sant Pau.
Avui és la revetlla? O era... Espera't un moment.
Era ahir a la tarda, que continua fins a la matinada d'ara.
I no ho has notat, no, que és revetlla?
Oh, no, gens, ni un coet encara, ni un sentit, ni un sentit res. Ara,
però això no va ser dissabte, perdona, eh?
No, ahir.
Revetlla de Sant Pere, a veure, un moment, revetlla de Sant Pere...
Ara Sant Pere.
Ah, clar, el 29 de juny és Sant Pere. Tens tot ahir la nit, és a dir...
El diumenge a la nit...
Diumenge a la nit hi hauria d'haver hagut una revetlla que, clar, ningú està per revetlles el diumenge a la nit, no? Tothom està
exacte.
Per...
Exacte. Sí. Exacte, ni un
I tu ho trobes a faltar, sí.
Home, moltíssim. Estic molt enfadat, molt.
Estàs molt enfadat.
I fogueres, que també feien, fogueres.
Sí. Jo em vaig sentir, val a dir, dissabte a la nit, que vaig pensar, és la Revetlla de Sant Pere, ja? I jo em vaig equivocar i vaig pensar, doncs sí, perquè em vaig sentir bastants dissabte a la nit. Potser la gent bueno, ho va avançar, perquè no fos diumenge.
Sí, depèn dels llocs, suposo. El que els hi sobrava, diguem-ho així. Sí,
ja. Exacte, els de Sant Joan, no? Però clar, antigament se celebraven les dues, tens tota la raó.
Ah, això mateix. Sí, bueno, sí. De totes maneres, ja podem felicitar a tots els Peres i els Paus.
També,
perquè
també.
Sant Pere i Sant Pau.
I Sant Pau, no ens oblidem, sí senyor. Molt bé. Perfecte. Pau. Molt bé, Frederic, doncs no t'enfadis.
Llavors, doncs, un altre dia en farem un altre, perquè avui també hi ha hagut a la televisió, hem parlat de les autopistes, que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
El 30 minuts, sí, no l'he vist, no. Jo estava a l'autopista, no l'he vist.
Bueno, pues, bueno, al final han aclarit que és el mateix, que falta el corredor del Mediterrani, sí. Que els vehicles pesats han d'anar pel tren i coses d'aquestes. Bé, no arreglarem res, eh?
Ai, senyor.
Bona matinada.
Igualment, Frederic, una abraçada.
I fins un altre dia.
Vinga, igualment, adéu. En Jaume, des de Tàrrega, bona nit.
Mira, tinc una mica de resposta sobre això de les cremalleres.
Ah, doncs vinga, va.
Sí. A veure, en quin any passava el llibre?
El 1945, ha dit la Roser.
Vale. Passa que aquí, si posem context històric, la guerra es va acabar el 1939.
Sí.
Llavors va començar un blocatge molt fort. Que, bueno, l'autarquia, que no entraien productes de l'estranger.
Sí.
Les cremalleres bones ja són prèvies. Concretament, si vas a comprar,
sí,
el que sigui, un bolso o el que sigui, si la cremallera és de la marca YKK,
sí,
molt millor.
Però això ja, l'any 45 ja hi eren, dius, eh?
La marca YK
sí,
és del 1934.
Ah, però, d'acord.
I es va distingir de les altres marques perquè van aprendre a fer cremalleres molt més bones, més ràpids que la competència. Llavors, abans del 1939, no sé fins en quin nivell havien arribat a vendre a l'estranger, perquè YKK és una empresa japonesa.
Clar.
Però ja és possible que, si no YKK, altres marques fossin molt bones en aquella època.
Molt bé.
Llavors, tinguem en compte que Barcelona, abans del 1936, era el centre del món, per dir-ho d'alguna manera. Una ciutat, no potser al nivell de París i Londres, però sí molt bona. No és estrany que les classes altes portessin roba d'importació, fos amb cremalleres de vés a saber quin país, sigui la YK o una altra,
sí,
i a bones. Ara, això sí, jo sóc, per exemple, de classe baixa, i a casa tots els pantalons antics d'aquella època eren amb botons.
Clar.
Sí, això sí.
Perfecte. Doncs
llavors, confirmo en base el que deia l'anterior oient, que és un error sempre i quan no fos una roba especialment polida que pogués ser d'importació.
Sí, d'importació, perfecte. Molt bé, a veure què diu la Roser, doncs. Moltes gràcies, Jaume.
Gràcies a tu. Adéu, bona nit.
Bona nit. Va, anem a les preguntes contestades, correcte, que tenim, perquè és que si no tenim temps de fer-ho tot. Preguntes contestades. Va, que ho farem, aquest capítol, parlant d'helicòpters, perquè ja fa unes nits la Joana des de Barcelona feia aquesta pregunta reflexió.
Jo he pujat diverses vegades en helicòpter i les pel·lícules, quan les veig, m'hi fixo en els helicòpters. I per què els helicòpters, els pilots porten el volant o com li vulguis dir el comandament a la dreta, que són anglesos tots?
Doncs mira, li hem demanat al Filip de la Chiesa, no sé si es diu així ben bé o es pronuncia així, que és pilot privat d'helicòpter.
En la majoria dels helicòpters, el pilot va assegut al costat dret. Com a excepcions, tindríem alguns helicòpters russos, l'Airbus H-130 o el MD-500, l'helicòpter d'en TC a la mítica sèrie Magnum. La raó d'això ve que el cíclic, el comandament que marca la direcció de l'aeronau, és molt sensible i la majoria dels pilots l'agafen amb la mà dreta. mentre que amb l'esquerra es manipula el col·lectiu, que serveix per variar el pas del rotor, per pujar i baixar, perquè ens entenguem. Com que els primers helicòpters eren molt rudimentaris, només hi havia un col·lectiu situat al centre de la cabina i el pilot havia d'anar a la dreta. Així mateix, amb la mà esquerra, el pilot també manipula interruptors, instruments o la ràdio, que estan també al centre de la cabina, sigui al davant, al sostre o entre els dos seients al costat del col·lectiu. Ja que hi som, amb els pedals variem el pas del rotor de cua, que serveix per contrarrestar la tendència que té l'helicòpter a girar sobre si mateix, per culpa del rotor principal.
Doncs, Joana, ja ho hem entès tot. Moltes gràcies al Felip de la Chiesa, pilot privat d'helicòpter, per donar-nos aquesta resposta. Què porta algú d'una llarga trajectòria professional en el món empresarial a fer un canvi de vida, deixar la seva responsabilitat i convertir-se en psicoterapeuta i acompanyar persones, entre altres coses, que volen treballar per compte propi o convertir-se en autònoms? Quantes vegades el desig per fer alguna cosa diferent queda aturat per la por, els complexos, el dir-se a un mateix «no me'n sortiré, no seré capaç»? Hi ha alguna manera de transformar aquest missatge per un «sí que sóc capaç, ho haig d'intentar, podré fer-ho»? L'escriptor i psicoterapeuta de Lleó, Javier Santos, acaba de publicar El caballero de la empresa andante, un llibre que no vol ensenyar ni convèncer, sinó, diu, acompanyar aquells que treballen, decideixen, tenen dubtes i tracten de sostenir els seus desitjos enmig de la voràgine de la rutina. Javier Santos, benvingut, bona nit.
Buenas noches, Marta. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad y pido perdón. Pido perdón a tu audiencia y te pido perdón a ti, porque aunque puedo entender más o menos en catalán, no puedo expresarme en catalán, por lo tanto, perdón.
Només faltaria, perquè vostè és de Lleó, o sigui que no cal que em parli català. Si un dia em vol aprendre, encantats, però diguéssim que no cal. A veure, vostè aborda en el món del treball dels autònoms a partir d'una mirada reflexiva i psicològica. La pregunta seria, actualment, en el món d'ara, actual, hi ha molts quixots que no s'atreveixen a lluitar contra els gegants, és a dir, contra la por, la burocràcia, la soledat, de totes aquelles decisions que prenen? Això és així? Hi ha molts quixots encara que no s'atreveixen?
Bueno, yo creo que solemos pensar que el mayor enemigo del emprendedor es el mercado, la burocracia o la competencia. Mi experiencia es otra. El mayor enemigo suele ser el lugar desde el que cada persona interpreta todo lo que vive. Mira, fíjate, dos personas pueden enfrentarse exactamente al mismo problema y reaccionar de dos formas completamente distintas. Una abandona y la otra emprende, ¿no? Por eso llevo años investigando una pregunta que me parece mucho más interesante. ¿Por qué personas inteligentes toman decisiones que ellas mismas lamentan? Creo que antes de librar cualquier batalla empresarial, existe una batalla invisible que ocurre dentro de nosotros. Ese es mi enfoque.
Una batalla amb un mateix, no? Con uno mismo.
Exacto, exactamente.
En aquest llibre, El caballero de l'empresa andante, hi ha un relat, una mirada de l'autor, i això és molt curiós, uns exercicis que estan basats en una tècnica coneguda com d'alliberament emocional. I al final de cada capítol hi ha un curre perquè el lector doncs, faci la foto, obri aquell QR i pugui fer uns exercicis. A veure si som capaços, Javier Santos, d'explicar per ràdio als oients d'aquest programa, que tots som ignorants perquè es diu així el programa, però volem aprendre moltes coses. A veure si podem explicar en què es basa aquesta tècnica.
Mira, en primer lugar, te voy a explicar que mi trabajo no parte del estudio de la conducta como punto de partida, sino como el efecto de algo más sutil, que es la causa. Entonces yo estudio la estructura desde la que esa conducta se puede inevitable. Entonces, para ello me apoyo en herramientas que ayudan a observar algo que normalmente pasa desapercibido. Cuando estamos muy activados emocionalmente, nuestro psiquismo, es decir, todos los procesos, tanto mentales como emocionales, interpreta la realidad de una manera determinada. ¿Qué ocurre cuando regulamos ese estado interno? Bueno, pues que normalmente muchas personas descubren entonces que el problema sigue siendo el mismo, pero ellas ya no lo interpretan de la misma manera. no cambia la realidad, cambia desde dónde la interpreta. Y eso modifica las decisiones que toman con mayor claridad, con mayor racionalidad. Entonces, ese es el enfoque que me permite abordar la técnica FT Tapping. Me permite, de alguna manera, quitar, vamos a decir así, una subcapa que está haciendo que la vibración te desequilibre y veas una realidad, pero desde los miedos. ¿Me he explicado bien?
Sí, sí. Aquesta tècnica és dar golpecitos, no? Donar copets a diferents parts del cos. Jo he estat, perquè no ho coneixia, he estat llegint algun article i he llegit que són tècniques que també es fan servir amb persones o, sobretot, nens i nenes amb traumes, jo què sé, després de grans catàstrofes, que mira, ara posem el cas dels terratrèmols que hi ha hagut a Veneçuela. És així? Podem explicar aquest tipus de tècniques? És a dir, que tu, a través d'aquests tocs que vas donant a diferents parts del cos, li estàs introduint, no sé si a la plasticitat del teu cervell, que les coses no s'han de veure d'aquella manera com les veies abans. No sé si és això ben bé.
Vamos a ver, mira, has mencionado una cosa muy buena. Esta técnica, se utiliza en Estados Unidos en colegios donde ha habido atentados con armas de fuego para reubicar emocionalmente a los niños. Niños de 11 años, no estamos hablando de niños, vamos a decir, adolescentes, no, niños de 11 años. Se ha visto que se reubican muy rápidamente y que además mejoran rendimientos escolares. A mí me parece una pregunta muy interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, muchas veces hablamos del cerebro y del psiquismo como si fueran lo mismo. No lo son, ¿vale? El cerebro es el órgano ejecutor, por decirlo así, y el psiquismo es la forma en que vivimos, interpretamos y damos significado a lo que nos ocurre. De alguna manera, la técnica, que consiste en darse golpecitos, pero ¿por qué? Para que me entiendas, EFT son las siglas de Emotional Freedom Techniques o técnicas de liberación emocional. Le llaman también la acupuntura de las emociones. Es decir, está basado en la, vamos a decir, ciencia oriental, en la cual estamos atravesados por meridianos. Cada vez que existe una alteración emocional por las circunstancias, como que esos meridianos, voy a decirlo metafóricamente, son como tubitos que se atascan.
Sí.
Como cuando las tuberías en otoño se atascan con las
hojas. Sí, sí, o la cal en las tuberías, sí, de acuerdo, entesos.
Pues entonces, los orientales, piensan que esos meridianos lo que hacen cuando tú los quitas ese taponamiento, recuperan la energía vital. Ellos le llaman el ki, el chi, la energía vital. Que fíjate, es muy curioso, porque el psiquismo, la palabra psiquismo, que vamos a decir, abarca todos los procesos mentales, emocionales, proviene de la palabra psique, del griego. Y en griego, psique significaba alma, energía vital. Es lo mismo, si nos damos cuenta en este sentido. Entonces, mi trabajo se centra ahí precisamente. Cuando una persona vive una experiencia traumática o una situación de mucho estrés, muchas veces no cambia lo que ha ocurrido. Lo que queda alterado es la forma en que su psiquismo interpreta esa experiencia. Entonces, EFT, o las técnicas de regulación emocional, lo que ayudan a las personas es a disminuir ese nivel de activación mental, emocional, para que puedan relacionarse con esa experiencia de otra manera. Cuando cambia la forma de interpretarla, también cambia la manera en que el cerebro, el cuerpo y la conducta responden a esa situación. ¿Por qué? Porque hay una cosa, que el cuerpo reacciona antes que, vamos a decir así, el síntoma más, el último síntoma del estrés y la ansiedad. El cuerpo empieza a dar señales. Esto tiene un nombre ya en neurociencias cognitivas. No, esto no nos vamos a meter ahí, pero, o sea, está muy estudiado, ¿vale? Entonces, directamente, a mí lo que me interesa, por decirlo así, es desde qué lugar está interpretando la realidad esa persona, porque ese lugar es personal e intransferible. ¿Me explico? La técnica está aplicada para que cada persona, desde su propia vivencia, en primer lugar empiece a bajar la vibración. Sabéis que en neurociencias cognitivas ya se ha medido la vibración de los sentimientos y de los pensamientos. Pues la vibración de los sentimientos es la que dirige que se active, vamos a decirlo así, la conducta de supervivencia, y lo que intentamos es calmar esa alarma interna,
sí,
para focalizarnos desde la conciencia más, vamos a decir así, más consciente, perdón por la redundancia.
Claro.
Entonces, esa técnica lo que ayuda es a hacer esto. Yo la mezclo con psicoanálisis. No vamos a decir, porque las frases en psicoanálisis son muy importantes. Tienen un significado cada palabra que decimos.
Las frases que repeteixes, que vas dient, ¿no? Las que vas repitiendo.
Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y esto lo que te permite es redirigir la conciencia desde el punto de vista que, a ver, tú cuando estás en modo, vamos a decirlo así, de supervivencia, estás solamente viendo una parte, tengo que huir, tengo que sobrevivir. Sin embargo, no eres capaz de analizar la otra parte, el otro polo que se llama. Y entonces, lo que sí quiero conseguir es sobrevivir. Lo que no, es lo que yo tengo que resolver en mí. Y eso, a base de dar, de expresar, primero lo que tú sientes, porque parece una tontería, pero alguna vez habrás visto a un niño que le quitas en un juguete, ¿verdad, Marta?
Sí, sí.
¿Qué es lo primero que hace? Expresarse emotivamente.
Totalmente.
Llora, sí, grita, agarra. Entonces, cuando tú, como adulto, no tienes esa posibilidad, estás, de alguna forma, negando tu reacción natural.
Sí.
Que es decir, esto no me gusta. Claro. No lo apruebo y no lo acepto. En el caso de los adultos, vamos a decir así, por la sociedad, por las circunstancias, nos lo prohibimos y empieza ahí lo que se llama la rumia mental. Entonces, lo que yo aprendí a través de esta técnica, en primer lugar, es dejar a esa parte que el niño interior herido es nuestro inconsciente, la conducta del yo, el ego, tiene que poder expresarlo. No vamos a coger y expresarlo delante de las personas, ¿no? Pero yo puedo, en mi casa o en un reservado, hacerlo yo solo y empezar primero a verbalizar lo que siento. ¿Para qué? Para que esto, por neurociencias cognitivas, cambie la vibración de lo que me está haciendo, la vibración del sentimiento, que es la que a mí me está desequilibrando y poniendo en modo de supervivencia.
Sí, sí. Que estic pensant que segurament hi ha gent que veu aquestes tècniques amb una mica d'escepticisme, però la pregunta seria, quin tipus de persones fan aquest tipus de teràpia? O quin perfil de, no sé si d'emprenedors o de directius, necessiten aquest tipus d'ajuda?
Mira, yo diferencio dos tipos de persona. Por un lado están, bueno, pues quien buscan una reubicación emocional y mental, porque atraviesan un momento, pues, de ansiedad, bloqueo, estrés, o simplemente porque sienten que lleva demasiado tiempo repitiendo los mismos patrones y no encuentran una solución.
Claro.
Pero por otro lado, están simplemente quienes quieren comprender mejor cómo funciona su propio comportamiento humano. A mí me apasiona. Hay una lógica conductual inconsciente que muy poca gente habla de ella. Por ejemplo, ¿qué hacen que dos personas vivan una misma situación y cada uno se enfrente de una forma distinta a la misma situación? Porque a veces sabemos perfectamente lo que deberíamos hacer y aún así hacemos lo contrario.
Sí.
El que fuma, pues sabe que no le va bien. ¿Por qué no deja de fumar, no?
Sí.
Entonces, ahí hay una estructura detrás de ese comportamiento que te hace, vamos a decir algo que parezca mentira, que tú la elijas inconscientemente. Entonces, hay una parte muy personal en cada persona, en cada conducta, ¿no? Entonces, yo trabajo con personas que buscan eso, o reubicación, o personas que buscan herramientas para conocerse mejor. Pueden ser directivos, emprendedores, profesionales, o simplemente personas implicadas en, oye, yo quiero conocer mejor cómo puede tener una vida más, vamos a decir, bonita, más feliz, porque entender cómo funciona nuestra mente no es un lujo, es una ventaja para vivir, para decidir, para relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás.
És interessant, perquè a més, clar, tot i que el llibre es diu El cavallero de l'empresa andante, que fa moltes referències a persones que tenen ganes de ser autònomes, de fer projectes propis. Hi ha un moment en el llibre que diu: no fa falta tenir una bona idea, fa falta una raó que ens emocioni, un sentiment que ens mantingui drets quan la realitat es complica. Jo pregunto, Javier Santos, això serveix per tots els àmbits de la vida? Si jo sóc una patidora, sempre estic patint, no em crec a ningú, a través d'aquestes tècniques jo puc canviar això a la meva vida? No cal que només sigui perquè vull fer una nova feina i ser emprenedora i inventar-me un nou ofici. No, ho puc aplicar a la vida diària, això?
Yo personalmente lo hago y mis clientes, alumnos lo hacen. No tienes por qué creer en ello, en primer lugar. Yo soy de los que digo, mira, no te creas nada, yo soy el primer escéptico del mundo, aquí hay que probarlo. Entonces, de alguna forma, yo el enfoque que le doy es para que sirva para la vida. Si no, no me involucraría. ¿Por qué? Porque la conducta sirve para cualquier faceta de tu vida. ¿Por qué no solo sirve para emprender? Sirve también para mantener una relación, educar a un hijo, atravesar una enfermedad o empezar eso, cualquier proceso nuevo. Mira, las personas rara vez abandonamos cuando las cosas se nos ponen difíciles. Normalmente abandonamos cuando dejamos de encontrar sentido a lo que hacemos. Por eso creo que de alguna forma no es buscar objetivos en la vida. Necesitamos comprender desde dónde los estamos persiguiendo.
I sentir-los de veritat.
M'explico?
Sí, sí, sí. Sentir de veritat el que volem fer i a por ello. Javier Santos, psicoterapeuta, màster en psicoteràpia i amb aquest llibre que tinc a les mans, El cavallero de l'empresa Andante. Moltes gràcies per parlar amb la nit dels ignorants i per fer-nos menys ignorants sobre aquestes tècniques per intentar canviar la nostra psique, no? Ens ha quedat clar. Javier Santos, moltes gràcies. Bona nit.
Muchas gracias a vosotros, bona nit i bona hora.
Molt bé. Bona nit i bona hora.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
Ningú et va dir, estàs com una cabra?
Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
On es va assajar, això?
Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
Imagina't, és una visió.
Va deixar els faros oberts.
I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
Als Estats Units això acaba amb trets.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
D'aquí un minut arribarem a 3:15 de la matinada.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs no us ho creureu, però és l'última setmana de la temporada i és l'última setmana dels contes per anar a dormir. Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit, fa molta paneta.
Fa molta paneta. Qui em llegirà el conte per anar a dormir a mi ara?
Ja.
Et trucaré. Trucaré i me'l llegeixes tu a mi.
Jo te'l llegeixo.
Perquè ara això m'has creat com un hàbit i va molt bé per relaxar-se abans d'anar a dormir.
Sí.
I ara m'hauré de posar en un... Em posaré els podcasts de cada setmana.
Per exemple.
No?
Segur.
Anem al primer i anem setmana a setmana.
I anar recordant què hem fet.
Mare meva, Déu-n'hi-do. Doncs últim capítol... Vaja, última setmana dels contes per anar a dormir. I a qui has triat per acabar la temporada?
Doncs per aquest final de temporada... He escollit un... Ara no em matis, tu, eh?
Ja ho veuràs.
Un recull de contes que es titula Tots els noms del desig i que va ser la primera obra d'una autora que es diu Marta Romagosa.
No. En sèrio que has fet això?
Fem una cosa, Marta.
No, em moro de vergonya. Anna Maria, em moro de vergonya.
Fem una cosa. Fem com si la Marta Romagosa no fossis tu i fos algú altre, val? I si fos algú altre, jo ara explicaria una mica qui és. La Marta Romagosa, em dones permís, ho puc fer?
Vinga. Explica, tu sola has entrat al jardí i tu soleta sortiràs, eh?
Perdó, eh? A veure, qui és la Marta Romagosa? Doncs és periodista i és escriptora. La seva carrera com a periodista ha estat molt lligada a Catalunya Ràdio, sobretot als serveis informatius. Entre altres coses, ha estat editora del Catalunya Matí, del Catalunya Vespre, de l'Informatiu del Migdia, cap de la secció de Cultura, ha format part de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, editora del Catalunya al Dia, de Catalunya Informació... Sí. I realitzadora de programes com ara El Mirall. Tot i això hem de dir que la Marta, nascuda a Cornellà de Llobregat, va començar a Ràdio Cornellà. Però des dels inicis dels anys 90 ha estat vinculada a aquesta emissora i ara, des d'aquesta temporada, com tots sabeu, dirigeix i presenta
la
Nit dels Ignorants. Ella és una de les veus característiques de Catalunya Ràdio, que deus agafar taxis i t'ho deuen dir.
No agafo gaires taxis.
Ben fet.
No gaires. Algun.
Pel que fa a la seva faceta d'escriptora, ella en alguna entrevista ha dit que sempre ha escrit, sí, però que ho guardava en un calaix, fins que, animada per l'editora Esther Pujol, es va decidir a publicar. I, com dèiem, va inaugurar la seva carrera amb el recull de relats Tots els noms del desig. I no es va aturar aquí. Després van venir 22 homes i un desig i la Polaroid i altres relats. Després es va passar la novel·la amb 3 nits fora de casa i l'any passat va publicar una altra novel·la, 28 metres.
No ho sabia. Que interessant. Que interessant. Què més?
La Marta és curiosa per naturalesa.
Ah, sí?
Sí, i molt sovint la llavor dels llibres que escriu o dels contes es troba en algun fet que li ha passat a la vida real o que li ha despertat curiositat. La realitat l'inspira, diu. És periodista i això es nota. Transforma allò real en material literari.
Mare meva.
Llavors, Tots els noms del desig és un llibre del 2016, o sigui, ja ha fet 10 anys, imagina't.
Sí, és molt fort.
És molt fort. I que hi trobem, doncs, els desitjos de 22 dones convertits en conte. El desig de les dones és el centre en aquest recull. Són desitjos expressats o amagats, que es duen a terme o no es duen a terme. Ai, m'ha fet gràcia descobrir en rellegir aquests contes que contenen la llavor de temes que veurem després a les seves novel·les.
Tot és un cercle.
Tot és un cercle.
Tot està relacionat,
tot està lligat, és molt fort. I com a curiositat pels nostres oients, direm que els contes que porten per títol el nom d'una dona. Cada conte és el nom d'una dona.
Molt bé.
I que avui llegirem el que du per títol el nom de Sílvia.
Has triat el Sílvia?
Sí.
És el primer, oi? Recordo.
És el que obre el recull.
Escolta'm, podem fer una cosa, perquè jo em moro de vergonya i jo no vull ser aquí. Llavors, pots llegir els contes tu aquesta setmana, ja que és l'última?
Val.
Com
Vinga.
Ho veus?
Sí,
perquè
endavant.
Es queda molt malament que jo llegeixi.
Perfecte. Doncs mira, farem Sílvia, Helena, Inés, Elisenda i Marian. Ja te'ls avanço, els
ja
que farem
avances.
Aquesta setmana.
I jo no vull saber res, jo no hi sóc, i tu mateixa. Tu, endavant.
Val.
Doncs vinga.
Vinga. Tots els noms del desig, de Marta Romagosa, publicat per Rosa dels Vents. I avui començarem amb el relat que es diu Sílvia. Vaig fer 40 anys un dijous de tardor. No tenia vacances, però vaig decidir fer festa per poder gaudir d'un dia tan assenyalat. El meu company també treballava i vam acordar que la celebració la faríem l'endemà, que era divendres, amb un sopar romàntic en un bon restaurant, dels cars de debò. El canvi de xifra em feia sentir vertigen. El 4 al capdavant enterrava moltes il·lusions, molts desitjos no acomplerts, que amb tota probabilitat ja no veurien la llum. Amb els anys et conformes amb el que t'arriba i sovint erròniament deixes de lluitar pel que volies aconseguir. No tenia una vida insulsa, no era infeliç, no buscava res que no tingués al meu entorn. No em creava cap nou objectiu perquè pensava que ja estava bé amb el que tenia. No em volia complicar la vida. Potser m'apuntaria a algun curs nou per aprendre a fer sushi a casa o a unes classes de piano, bàsicament per aprofitar el Yamaha, que un dia vaig comprar, vés a saber per què, en un web de segona mà, i que ara presidia el menjador orfe d'unes mans que li donessin vida. Sempre m'havia agradat fer anys. Cada vegada que el celebrava pensava que em convertia en millor persona i fins i tot en una dona més interessant. Al despatx de l'asseguradora em valoraven prou, em sentia part d'un equip i els meus caps mai no es van queixar de mi. Però aquell dijous de novembre el vaig dedicar intensament a celebrar el 40è aniversari del meu naixement. Feia un dia assolellat, si bé començava a bufar un vent fred, i Barcelona era un formiguer de turistes que badaven per tot arreu. Mai no anava als museus ni a visitar els monuments més emblemàtics de la ciutat. Només ho havia fet una vegada, feia una colla d'anys, quan em va venir a veure una amiga danesa de joventut. Recordo que la vaig portar a contemplar la inacabable Sagrada Família, i també va voler anar fins a la muntanya de Montserrat, per veure núvies vestides de blanc, deia. Tret d'allò, sempre havia dedicat més temps als museus de les ciutats estrangeres on viatjava cada estiu, que no pas als de la meva pròpia. I vaig pensar que ja era hora que entrés a la Casa Batlló. Sempre m'havia apassionat Gaudí i les seves sinuoses formes. Vaig sortir de casa i em vaig encaminar cap al Passeig de Gràcia. Vaig fer la cua corresponent per pagar i accedir a aquesta joia del modernisme català. Era com entrar en una casa encantada, plena de gent que s'aturava a cada racó a pas de tortuga. M'hauria agradat tancar el lloc només per mi, perquè notava que tot em parlava i necessitava dedicar uns minuts a cada espai de la casa. El sol entrava pels finestrals de colors de l'estança principal i mentre jo observava des d'allà dalt la tirallonga de turistes que continuaven fent cua per gaudir d'aquella magnífica obra arquitectònica, vaig observar un home jove, camallarg, vestit amb un abric gris i una bufanda de colors llampants, que es treia el barret i de baix estant semblava que em dediqués una salutació. De sobte em vaig quedar esborronada, sobretot la part del cos que tenia més a tocar de la finestra. Vaig pensar que era del fred, però aleshores vaig veure que l'home en qüestió, que tornava a portar el barret posat, sortia de la cua i em feia un senyal com si m'indiqués que l'esperés. No vaig poder moure ni un petit múscul del cos. Em vaig quedar allà, palplantada, esperant no sé ben bé què, i veient com la gent passava pel carrer, lluny dels meus 40 anys i dels fets que podien esdevenir en els pròxims minuts de la meva vida. Vaig tornar a la realitat perquè vaig notar una presència al darrere. L'home camallarg portava l'abric a les mans i la bufanda encara lligada al coll. S'havia posat uns guants de pell negres per entrar a la Casa Batlló i amb un castellà italianitzat em va demanar si m'agradava portar guants quan començava a fer fred, com el d'aquell dia de novembre, quan els mesos de novembre encara feia fred, és clar. Nerviosa li vaig mostrar els meus guants de pell liles que m'havia comprat feia anys, un deixafogós d'estiu en una petita botiga de Venècia. No se'm va ocórrer altra cosa que mostrar-li el que semblava un trofeu. No em va poder sortir cap paraula de la boca, només un gest que va satisfer aquella persona que acabava d'irrompre en la meva intimitat sense demanar permís a ningú, ni tan sols a mi. Recordo que em va dir que es deia Marco i que quan acabés la visita m'esperaria davant de l'aparador de la joieria Bagués que hi havia just en sortir de la Casa Batlló. Totes les dones que porten guants a la bossa tenen un deute amb mi, em va dir amb la seguretat de qui sap que té als seus peus. Ja no vaig poder visitar cap estança més d'aquella casa-museu que havia trigat tant a visitar. El meu regal dels 40 anys acabava de canviar d'embolcall. Vaig deixar la fusteria, els vitralls, els terres de mosaic, les golfes i les escales dissenyades pel geni modernista per agafar la mà d'un desconegut que havia entrat de puntetes a la meva vida però que m'havia sacsejat l'ànima de dalt a baix. No va voler anar a fer cap cafè ni cap aperitiu. Érem al matí i el sol continuava escalfant les cares dels turistes, que només tenien adjectius excel·lents per descriure aquella façana del Passeig de Gràcia. Però jo no vaig mirar més cap al cel. Vaig seguir aquelles cames llargues fins a l'hotel Majestic, on s'allotjava. Vam pujar l'ascensor en silenci, va penjar el Do Not Disturb a la porta de l'habitació i em va fer posar els guants. Els guants i res més. No vaig tenir temps ni de pagar el telèfon mòbil, que no va parar de sonar, perquè aquell dia era el meu aniversari. Tothom em volia felicitar, però jo l'estava celebrant com no s'ho hauria imaginat mai ningú, ni jo mateixa. Una manera anònima i estranya, però excitant i emocionant, de posar el número 4 al capdavant de tot. Mai més, sense res, no ha estat igual. Els guants liles deuen ser en algun racó d'un apartament d'Itàlia. Després d'aquella peculiar celebració, no me'ls vaig poder emportar. No m'ho va permetre.
És que és tan estrany, però ho has fet tan bé. M'ha agradat Marta. Tant que ho llegissis.
I a mi m'ha encantat llegir-lo.
Ai, és que veia els guants i tot. Mira, és que gairebé ploro i tot. Ai, res, això és teu, és obra teva i ja t'ho faràs, Anna Maria.
És culpa meva, tota la culpa. Jo, com que és l'últim, mira, fas això i no ja em vaig corrent.
Però l'any que ve vull que tornis.
Ah, jo encantadíssima.
Vaja, m'agradaria molt.
Vinga, endavant.
Però ara torna demà, eh?
Val.
Fins demà.
Fins demà.
Que ja té nassos que el dia que el Pep de l'Eixample truca per dir que ha llegit el llibre aquest, justament vinc l'Anna amb el mateix llibre. Sembla que s'ho hagin parlat, o sigui, no havia parlat mai res d'aquest tema. I va i coincideix una cosa amb l'altra. Així que, Pep, aquesta setmana en escoltaràs 5, bueno, ara ja 4, perquè l'Anna Maria ha fet aquesta trastada, deixem-ho així, per acabar la temporada. Escolteu, que com que acabem la temporada aquest dijous a la nit de dijous a divendres, i ja sé que ja tenim una llista de gent que vol venir, però jo us ho torno a dir, que farem l'últim programa en públic. És al final de la primera temporada que jo estic al capdavant de la nit dels ignorants i volem celebrar-ho, volem fer com una festa aquí en petit comitè i cadascú des de casa, que podeu continuar trucant, evidentment, però hem decidit fer aquest últim programa en públic per compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. Com deies, evident, que aquell dia el 932017474 continuarà obert com sempre fem, però tindrem un programa una mica diferent. Què heu de fer si voleu venir? Escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem, això és molt important, el nom complet i el número del DNI per poder entrar i que de seguretat tingui tots els noms, i això sempre ha de ser així. Si hi hagués més persones que cadires, doncs ja faríem un sorteig, però si no, no patiu, que ens assegurarem de dir-vos
que sí, que tenim lloc i que podeu venir. Si hi ha algú que vol venir però que no té possibilitat d'escriure aquest correu electrònic, doncs que truqui, l'Aina li prendrà les dades. Recordeu que la cita és dijous 2 de juliol a les 12 de la nit, que per tant per nosaltres ja serà divendres, i estem preparant coses molt xules, perquè a més de celebrar-ho, doncs farem converses amb gent ignorant que té coses a explicar, actuacions, alguna actuació i alguna altra sorpresa que no vull desvetllar, perquè les sorpreses són això, no? Oh, quina gràcia, oh, que bé, oh, que divertit, oh, que bonic, oh, que tendre, oh, que no m'agrada gens, tot pot passar. Però nosaltres ho hem fet amb molta il·lusió, ho estem preparant amb molta il·lusió, així que tant si sou aquí com si sou a casa, espero tenir-vos a l'altre costat d'aquest aparell que ara us permet sentir la meva veu. Així que arribem a les 2 de la matinada, tornen els companys dels serveis informatius per posar-nos al dia i nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Fins demà, que descanseu, bona nit.